posen-hi fa, posen-hi 100, 120, no? Abans del naixement d'altres ideologies que van posar en dubte, corrents filosòfiques que van posar en dubte l'existència de Déu, o algunes ideologies polítiques que també eren clarament anticlericals, doncs la gent no es preguntava, no? Si creien Déu o no. Déu havia sigut part, diríem, de la nostra societat i vida des de temps immemorials. Avui, però, tot és diferent. I creure de vegades pres que és com algo com revolucionari, fora de lloc, no? Extemporani. Avui volem parlar-ne d'això de les creences. I ho volem fer a través del llibre Entre els déus i el no res. Religions, espiritualitats i ateïsmes. És un llibre que ha escrit en Joan Coromines. S'ha nascut a Balsareny, és doctor en filosofia i ha treballat a la Universitat Centroamericana de Nicaragua i de El Salvador. El seu interès principal és el desenvolupament d'una filosofia primera radicada en l'òrbita de la fenomenologia i els estudis zubirians i la seva projecció en el camp de la filosofia de la religió i d'una renovada comprensió dels elements no més originaris del cristianisme. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
No, gràcies a vostè per acompanyar-nos aquest matí, gràcies a vos. Vostè es pregunta, és possible viure sense creure en res?
Aquesta és la idea bàsica del llibre. Les creences sempre hi són. Un es pot pensar que no creu en res, però malament. Segur que creu en alguna cosa. Sempre hi estem instal·lats. Ortega y Gasset deia una frase que és fonamental. Deia, les creences sempre hi són. En canvi, les idees sí que les tenim, però les creences sempre ens habiten.
Clar, avui és una època que hi ha un gran mercat, diríem, de l'espiritualitat o de la pseudoespiritualitat. La gent no et dirà que, no sé, que sobretot en el cristianisme, que és el marc en el que ens movem nosaltres, no? La gent li costarà molt dir, sí, sí, jo crec en Jesús, però en canvi farà una exposició, si més no simpàtica i divertida com a observador, de tot tipus de creences estranyes, d'energies, de noms que no deixen de ser eufemismes per parlar-les de l'absolut, no? Per què hem arribat fins aquí?
Bona qüestió. És a dir, els déus moltes vegades han estat associats als grans imperis. Per exemple, doncs, l'imperi Inca, doncs, tenia el fill del sol i governava gairebé 88 pobles assumint els seus déus. Quan els imperis comencen a ser decadents, també decau els seus déus. Què passa aquí, dins en el món cristià? S'ha parlat molt de constantinisme, és a dir, tenim unes comunitats fins al segle 3-4 abans de Crist que no tenen capellans, que no tenen ritus, que no tenen temples, i tot un plegat, l'imperi romà agafa aquesta religió i construeix una mena de nacional catolicisme que ha durat molts segles i nosaltres vivim, diguem, els últims estertors. Clar, un cristià sempre pot dir, bueno, però això, aquest déu que ha estat vehiculat amb el poder, no té res a veure amb el meu déu, no té res a veure amb el déu cristià, que precisament si una característica té és estar lluny de tot poder i combatre el poder. Una mica, si em permet l'exemple, és com Tolkien, que era cristià, el Senyor dels Anells, que tothom ho ha vist, l'anell és terrible, és un poder, i si tu utilitzes aquest poder per combatre un altre poder, sempre caus a mans del Sauron. Quina és la proposta de Tolkien? Eliminar l'anell, eliminar el poder. Aquesta és una mica la paradoxa cristiana. I, bueno, un pot ser més pessimista o més optimista, però, diguem, un pot veure la decadència d'aquest nacionalcatolicisme com una oportunitat per revifar un cristianisme més autèntic.
Aquest llibre teu, Entre els déus i el no res, és un llibre de consulta, és un llibre que segurament no envellirà mai, té gairebé 500 pàgines, i és com un mapa de tota l'espiritualitat que hi ha hagut i que hi ha també a dia d'avui. Suposo que és una obra d'anys, per no dir de tota una vida, no?
Molt bé, sí, és una qüestió que sempre m'ha apassionat, està a cavall de la filosofia de la religió, encara que no m'agrada dir-ne filosofia de la religió, perquè si vostè veu el llibre, parlo també de molts ateus, no? Que d'alguna manera creuen, o de la indiferència, que és molt difícil també ser creient. Vostè ho ha dit molt bé, m'hi vaig ficar molt això amb el Covid, em va permetre el Covid, doncs, estudiar a fons totes aquestes qüestions, plantejar-ho amb més claretat, però diguem l'objectiu era fer com una mena de mapa mundi, amb la dificultat, el mapa mundi tot queda molt distorsionat o poc precís, però alhora van bé per saber on és l'est, l'oest, on ens situem. I aquesta era una mica la idea, és a dir, estudiar amb empatia totes les creences, també aquella que mencionava vostè abans, que jo en dic religió líquida, aquesta de molt bé, sí, ja no creiem en el Déu cristià, però creiem en tot tipus d'energies, en una ànima, en una espurna de llum, etc. Bueno, això és molt...
Bueno, hi ha qui creu en Maradona, també.
Bueno, sí, o amb els vampirs. Hi ha tot tipus de creences, segur, no? Però llavors deia, estudiem aquestes creences amb empatia i alhora amb distància. Amb distància per ser crítics, inclús amb la pròpia creença. Deixi'm posar un exemple només, els abusos de l'Església Catòlica. Oi? Això és terrible, no? Però fa poc ara ha sortit un llibre dels abusos dels budistes a tots els temples budistes, a més de 140 distribuïts a través del món. I ha succeït pràcticament el mateix, és a dir, el Dalai Lama ha silenciat això, o no ha actuat ràpidament i amb energia denunciant.
O no,
Això nega el budisme, no nega res del budisme. Nega la credulitat, nega que, doncs, escolta, nosaltres tothom és de carn i ossos i hem de ser capaços de denunciar aquests excessos i aquestes bestieses.
Bueno, ja que parla de budisme, per exemple, un país com Sri Lanka, els monjos budistes han sigut instrumentals en la repressió contra minories com els tamils, que són d'altres religions i ètnies, i han sigut molt violents. O si parlem, doncs, per exemple, d'aquestes noves, diríem, religions que entren amb la New Wave, no? La New Age, no? Com, per exemple, pot ser l'hinduisme, no? Que atrau moltíssima gent. Els hindús, per exemple, s'han mostrat molt violents contra les minories religioses en el seu país, per exemple, no? Per posar un exemple del poti-poti, aquest calaix de sastre en què la gent cerca, doncs, matar el pare, en aquest cas, el pare cristià, i abraçar altres religions o altres creences o, en fi, tot d'una manera molt, diríem, supèrflua, no?
Sí, això ho diu molt bé vostè. És a dir, hi ha un capítol al final del meu llibre on parlo com els estats normalment s'apoderen de les religions i totes en són víctimes, d'alguna manera. El que va fer el nacionalcatolicisme o experiències com la Inquisició, ho veiem ara amb certes formes islàmiques, amb certes formes budistes, a Birmània, vostè ha citat molt bé, o amb el nacionalisme hindú que persegueix minories islàmiques a la Índia.
Amiques i cristianes.
Llavors, i minories cristianes, moltíssims. Hi ha un llibre, per exemple, de la Rahola, interessant, perquè es dedicava a buscar les minories cristianes perseguides a la Xina i a d'altres països. Aleshores, el meu llibre, doncs, explica una mica aquests esquemes, perquè entenguis que això, d'alguna manera, es repeteix a la història, i si n'ets conscient, doncs, potser alguna cosa es pot fer per evitar això, i almenys per ser conscient de la pròpia creença, on estàs tu, perquè una cosa que vostè ha dit al començament i que he trobat molt encertada, deia, fa 200 anys això no era un problema, tots creiem més o menys en el que s'havia de creure i punt, o només teníem una creença, però avui el món és multireligiós, la globalització, ens agradi o no, ens porta un món on conviuen, doncs, budistes amb la religió líquida aquesta, la New Age que parlàvem, amb hinduistes, amb d'altres fórmules, no? Amb la indiferència o amb ateïsmes. Llavors és molt important coneixen-nos per enriquir-nos, per dialogar i alhora per una cosa molt important, no fer una mena de comú denominador de la religió. Li explico això. Per exemple, un cristià pot dir, bueno, és que jo, els meus cosins germans són algunes formes d'ateisme. I en canvi, en certes religions no hi ha ni un aire de família. Per exemple, el budisme més radical és molt diferent del cristianisme. Podem trobar sempre punts de contacte, però no té l'intent d'eliminació del desig és molt diferent en el cristianisme que el que desitja el cristianisme és, diguem, un regne de Déu o una cosa nova. I llavors això va molt bé, perquè a mi m'agrada la diversitat i no passa res que siguem diferents si som capaços de dialogar i de respectar-nos.
Vostè, vos, en el llibre Entre els déus i el no res, de Fragmenta, el subtítol parla de religions, espiritualitats i ateïsmes. Per tant, els té molt en compte, els ateus, que podríem dir doncs, que és la principal religió avui, o la principal creença, o de les, en fi, percentualment molta gent es declara ateua, però paradoxalment la negació de Déu ja hi era dins del cristianisme, o sigui, hi ha sigut, i ho podem veure en textos, i o sigui que d'alguna manera el ser ateu paradoxalment també ser cristià, no?
Bueno, és interessant aquesta pregunta. Depèn de quin ateisme. Li explico això, diguem, ho explica molt bé vostè. Hi ha la mort de Déu, amb el cristianisme és Déu que ha mort amb una creu. I normalment alguns teòlegs almenys diran doncs el que mort és un déu poderós, sempre s'ha associat la religió amb algun poder. I inclús aquestes religions líquides que estan tan esteses, aquesta New Age, sempre parla d'algun poder que a vegades s'acosta a la màgia. Si fas això aconseguiràs això, etc. Amb el déu cristià diu no, és la impotència, és el no poder. Aquesta idea de déu que has conegut ja no existeix i d'aquí doncs que hi ha inclús alguns teòlegs que reivindicaran com ateus, i grans teòlegs, Barth, Bonhoeffer, diuen, no, nosaltres som cristians ateus. I alguns ateus, com Ernst Bloch, que parlaran de l'esperança, de la lluita, etc., que s'acosten al cristianisme. I d'aquí aquesta, que hi podria haver-hi una certa germanor entre alguns ateus i entre alguns cristians. Ara també és ateu, per exemple, el Marquès de Sade, que ho explico. Aquí ens trobaríem amb un ateisme molt diferent. El Marquès de Sade ve dir, no, el món, lo interessant és el meu plaer, i si pel meu plaer era matar, no hi ha cap problema, no hi ha contenció a aquesta mena de plaer. No? És, amb l'hedonisme encara hi pot haver-hi algun càlcul. I, per tant, també explico això. I l'ateisme és tan divers com la religió. Jo diria, així com a dins del món religiós hi ha religions que no tenen ni un aire de família amb una altra, a dins de l'ateisme hi ha ateismes que no tenen ni tan sols un aire de família amb el propi ateisme.
En la seva, diríem, organització del llibre, després d'explicar què és la religió i una aproximació teòrica al mite i explicar què és el mite, parla sempre de religions i mites o mites i religions doncs, animistes, xamànics, ètnics, o bé del Pròxim Orient, o bé de l'Índia, que n'hi ha moltes, de l'Orient Llunyà, grecoromans, etc. No? Sempre mites i religions. No hem de tenir por, no?, la paraula mite. El propi, o llegia una entrevista fa anys al propi Papa Francesc que parlava del Gènesis, no?, primer capítol de la Bíblia, com un mite.
Sí, exactament, clar. O Adam i Eva,
sí.
O l'Èxode. Però els mites, diguem la modernitat, havia pensat el mite com quelcom del passat, com quelcom que es podria traduir en conceptes. Avui, més aviat, les tradicions filosòfiques veuen en el mite una immensa riquesa, una immensa possibilitat de recrear coses que difícilment es poden dir amb un llenguatge corsecat de la racionalitat i del concepte. En canvi, plàsticament, això es pot explicar millor. Era l'exemple que li posava amb l'anell de Tolkien, o amb una infinitud de mites que ens parlen de nosaltres mateixos. El mite tràgic, que jo explico, o el mite òrfic. Bé, el mite òrfic és la idea de que hi ha un cos i una mena d'ànima que habita aquest cos, i aquesta ànima és eterna, i tots els problemes són del cos. Va, doncs això, el mateix Plató utilitzava els mites. Llavors, quin seria el problema? Quan no tens distància amb el mite, però si tu tens una certa distància amb el mite i pots treballar-lo i recrear-lo, llavors això és fabulós. És a dir, els dos extrems són els que només accepten el mite i aquells que només accepten la raó i volen negar el mite. I jo poso un exemple com tant Mircea Eliade, que defensa el mite sobretot, com Nestlé, que el nega, tot absolutament, diu, això és cosa del passat, nosaltres estem en una civilització racional, tots dos es van acostar al feixisme i a formes totalitàries.
Per cert, doncs, també fragmenta ja aquest llibre descomunal, que també és doncs, el diccionari dels símbols que ara esmentava vostè d'Eliade. En qualsevol cas, vostè... és expert en Xavier Subiri, un filòsof dels més grans que ha tingut, doncs, diríem, l'estat espanyol els últims 150 anys. Qui fou i per què ens hem d'interessar per aquesta figura?
Jo crec que, ja ho ha dit vostè, és la, sens dubte, Espanya és el filòsof més important del segle XX. Molt
més... Com Aranguren, potser...
No, Aranguren va ser un alumne seu. Penseu, per exemple, un exemple, el llibre més venut d'història de la filosofia era Javier Marías, d'acord? És el llibre més venut d'història. Era un alumne de Zubiri.
Javier Marías o Julián Marías?
Julián Marías, perdó. Sí. No, Julián Marías. Julián Marías era un alumne de Zubiri. I Julián Marías va publicar els apunts de les classes de filosofia de Zubiri. I Zubiri es va enfadar molt amb ell. Diu, això són apunts, això m'ho havies de dir. Imagina't, el que eren, perquè era molt curós amb totes les seves reflexions i va publicar molt. Aleshores, evidentment, era molt difícil de comprendre'l en un context franquista on la filosofia a Espanya o eres de l'Opus Dei o eres marxista, per entendre's. No hi havia. I ell era un gran fenomenòleg. Ell va descobrir Husserl, va dialogar amb Heidegger i ha escrit quelcom que és extraordinari, que és una trilogia, Inteligencia Sentiente, que planteja un ús de la raó i ens ajuda a entendre què és la raó i que crec que és una de les obres fonamentals, com podria ser una de les grans obres del segle XX, Finitud i culpabilitat de Paul Riquet o El ser i tiempo de Heidegger, doncs una de les grans obres, precisament per entendre més el món, per entendre la ciència, per entendre això de la religió que a mi m'ha marcat, doncs és precisament Javier Zubiri.
Ja per acabar, estem parlant amb en Jordi Coromines sobre aquest llibre, Entre els déus i el no-res, de Fragmenta Editorial. Ja per acabar, que s'acaba de publicar, creus que viurem una revifalla de la necessitat de creure, però no de creure amb una estàtua d'un Buda al nostre jardí o amb aquestes noves espiritualitats, sinó amb les religions clàssiques, diria semítiques, amb estructures fortes, sòlides, creus que s'imposarà aquesta nostàlgia de l'absolut de la que parlava Steiner? O sigui, que tindrem la necessitat de creure en la tradició, en quelcom doncs, que ha perdurat durant 2.000 anys i no en una cosa que fa 60 que s'ha posat de moda?
Jo crec que sí, crec que sempre, però que serà minoritari. I potser millor que sigui minoritari, perquè quan és majoritari, moltes vegades, és un imperi o un estat que imposa uns determinats valors i que acaba falsejant aquella religió més originària. Jo crec que això sempre romandrà. Ara bé, el gran perill romandrà mentre hi hagi espècie humana. No està dit que l'espècie humana subsistim molt. Però un una de les religions que em faig èmfasi en el meu llibre i que és molt perillosa és la religió de la intel·ligència artificial, això del GPT que sentim ara, que Harari anomena dataisme, que és la reducció de l'home a algoritme. I per fer una mica una frase, diguem que consisteix en que les persones no pensin i que, en canvi, pensin les màquines. I, per exemple, Harari, el seu llibre Homo Deus, diu és que mentre la gent s'està preocupant dels islamistes, etc., no veuen que els grans sacerdots del futur estan a Silicon Valley. I aquests són els que determinen una nova religió. L'home pràcticament desapareixerà i només quedarà una èlite. Va? És una profecia gairebé apocalíptica, però sí que fa pensar si ens adonem que, per exemple, a Espanya la mitja d'ús d'un mòbil és de 4 hores diàries. I quin poder hi ha aquí? Com ens determina aquesta tecnologia? Com ens travessa el cos? És una qüestió important.
Moltíssimes gràcies, Jordi Coromines, per haver-nos atès aquest matí per la gent de Formentera i Eivissa.
Moltíssimes gràcies a vostès. Moltes gràcies.